Benvinguts al programa d'aquesta setmana Mossega la Poma, destinat 100% a actualitat tecnològica, on parlarem de Google I.O., propera keynote per a presentar el nou Android, Samsung, Apple i la batalla pel mercat xinès, el catalanitzador per Mac de Softcatalà amb Pau Sallés, una entrevista, i després parlarem de YouTube i els milions de visites que té. Una nova entrevista més en aquest programa parlant d'astroturfing o com Movistar enganya i manipula les xarxes socials, i ho farem amb Alejandro Amo. També parlarem de Google i el Dia dels Innocents als Estats Units i moltes, moltes propostes museis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, Albert González. Redacció, senyor Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, senyor Marc Alier. Bones. Col·laborador en cap, senyor Álvaro Navas.
Molt bones.
Convidat de pedra, senyor Miquel Labòria.
Hola, què tal?
Responsable del bloc d'Apel en català, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Tomàs, avui estic molt content.
I això per què?
Primer perquè hem aconseguit gravar el programa.
La feia de mini molina. I això per què?
I això per què? Perquè hem aconseguit gravar el programa, que avui ha sigut bastant difícil.
Correcte.
Tot i que la setmana que ve encara serà més difícil perquè estrenarem nou equip.
De fet, això creus, que estem gravant el programa. Està per demostrar.
Exacte. I, bueno, i també estic molt content perquè YouTube ha anunciat que cada mes té 1.000 milions de visites úniques.
Brutal.
Com el meu blog.
Hi ha setmanes que no les tenim nosaltres.
Ha aconseguit aquestes visites gràcies a que Mossega la Poma s'emet a YouTube.
Hombre.
Si Google ens has de donar les gràcies.
Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Ja veureu que avui tenim, hem fet petits canvis, parlar més per feina. Brillo, brillo, brillo.
Exacte. Eh?
Primera tongada de temes relacionats amb el món Android i que ens introduirà el nostre col·laborador, senyor Álvaro Navas, i la primera en la frente, senyor Álvaro.
Hola.
La imminent keynote de Google I.O., què és això?
Correcte. Google I.O. Keynote ve a ser l'event principal de Google per desenvolupadors, en el qual es tracten les novetats i el que farà Google durant el proper any, i en el qual també s'ofereixen tallers per a desenvolupadors que s'han apuntat per fer servir tecnologies de Google, de manera semblant a les keynotes que fa a vegades Apple per desenvolupadors i altres companyies.
Això sembla, Miquel, a l'esdeveniment d'Apple, no?
Sí, el que fa cada mes de juny.
Que hi ha anunci, però el que sobretot ja són molts recursos i moltes coses a
el que passa,
desenvolupadors.
Hi ha dues diferències amb el keynote d'Apple. Una, primera, que Google I.O. tracta molt bé els desenvolupadors i la gent que ve allà, que normalment l'entrada costa, no sé si són 1.000 o 1.500 dòlars.
Sí, costa pasta.
Però normalment a sota de la taula, quan vas al keynote, et trobes, doncs a l'última ja es van trobar un Nexus 7 i a més et regala una altra taula.
I a la Q també es van trobar, no? L'any passat.
Es van trobar un Nexus Q, alguna cosa per l'estil, que després estan tots ebay a la venda.
Sí, és una mica rotllo opera, no?
I a més és l'altre, és que sempre hi ha cada any a Google I.O. anuncien un producte que se'n va fer punyetes.
Exacte.
Sistemàticament. O sigui, per exemple, ara fa uns anys van anunciar el Google Wave, l'any passat vam tenir el Google Q, ara fa dos anys van anunciar unes APIs de robòtica per Android que fem servir tots cada dia. O sigui, sempre hi ha una de les coses que anuncien que funciona i una que no va enlloc.
I, el Google TV també. Sí. Què s'espera d'aquesta Google de Keynote?
Bueno, per una banda està el que tothom ja coneix, que seria...
he dit Google de Keynote i volia dir Keynote de Google,
Google
de... Què s'esperen aquest esdeveniment?
Doncs primer de tot hi ha el que és més habitual, que ja coneix tothom, és a dir, hi haurà un nou iPhone, doncs el mateix, hi haurà una nova versió d'Android, també es tractaran temes de com ara el Google Glass, que va ser el gran impacte de la Google Keynote de l'any passat, i del qual s'està parlant força i que sembla que a finals d'any ja podrà sortir a la venda. A veure si fan algun tipus de novetat o es veurà més en funcionament.
Però de moment ja han dit que no pots conduir amb elles.
Sí, bueno, això...
Ja no ens deixen conduir. Sí, però en canvi hi ha fabricants de cotxes que comencen a ficar informació com la de Google Glass a dintre, projectada panell, sobre el vidre. Amb la qual dius, coherència, no? Per què en els ullers sí en el...
Sí, això és una mica com que està prohibit conduir i mirar una pel·li i en canvi pots anar mirant el teu GPS com et surt la imatge en moviment,
bueno,
igual, i
no passa res. El GPS a molts països, inclús a Espanya, no pots portar-lo
al conductor,
al cristall, al davant. No pot obstruir la visió.
Sí, i crec que no el pots tocar en marxa, però portes una pantalla allà que et distreu. Quan vas amb moto i vas darrere un cotxe amb GPS, has d'anar amb mil ulls, perquè tu ja veus que va mirant el GPS i no va mirant.
De fet, en el meu cotxe tinc el control del GPS on hi havia abans el freno de mà. El freno de mà és automàtic i no et veuen si l'estàs tocant. El policia no ho veu. I com ho veu vostè aquí? No sé si està en un camió.
Aquesta nova versió d'Android, què tindrà?
No ho sabem.
No ho sabem? No ho sabem.
Hi ha rumors al respecte sobre el que pot tindre o no. Però la veritat és que hi ha poca informació, s'ha filtrat aquesta vegada.
Has fet un suggeriment que m'ha agradat molt i que us llenço a tots damunt la taula, que fem una mica de...
tertúlia.
De projecció de què Apple copiarà... O sigui, què Android copiarà a Apple i què Apple li aniria bé que copiés a Android, no?
Correcte. Sembla que té més xitxa que no.
I tu, Raül, has comentat
a punt. Sí, jo el que farà no ho sé. Jo sé el que m'agradaria que fes. Començo per les coses que jo crec que Android hauria de copiar d'iOS. La primera és el centre de notificacions, que a mi em sembla un contrasentit, perquè Android, si una cosa té, són menús per configurar coses. Sí. Però no tens un lloc centralitzat on configurar notificacions.
Correcte.
En canvi, Apple, que és, en teoria és, no has d'entrar mai al menú a configurar res, té un centre de notificacions al menú que és collonut. Llavors, jo, primer, que és que li pega més Android que a iPhone, però jo crec que això ho hauria de complir a Android.
Estic d'acord.
Però no li treguis a iPhone, sisplau.
No, 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 jo dic copiar, no moure. Vale. És control C, no control... l'altre, duplicar fotos d'HDR normal. Jo com a mínim no he vist als Android que quan tu fas una foto en HDR
et guardi
sempre les dues, que a mi això fa l'iPhone i m'encanta. Tu fas la foto i et guarda l'HDR i la normal i després tu esborres la que vols.
Bueno, de fet, tendria que, perquè són diverses fotos, no tenia que guardar-les totes?
Clar, però a Android tots els que he vist, sí, em sembla que agafa tres fotos i les superposa.
Sí, no, però a veure, en realitat Apple no està fent això. És el que... amb les càmeres de telèfon, no és com una càmera reflex que es fan dues exposicions, és a dir, que hi ha es tanca dues vegades l'obturador. Uh-huh. En aquesta simplement és el sensor va rebent informació i llavors un es fa amb menys informació sobre la llum i l'altre és més informació, però en realitat és la mateixa exposició.
Miquel, digues alguna cosa quan vulguis, perquè aquests no et deixaran parlar. Ja
estic acostumat, abans entrava en remot però entrava igual.
Doncs això, Android et guarda l'HDR o et guarda la normal, però jo no he vist que pugui... automàticament guardi les dues, i em sembla que és molt còmode i molt fàcil d'implementar.
Però allò és el que sí que passa és que és més lent. La càmera del, per exemple, el Galaxy Note, la càmera és molt ràpida. És
de sí, home, però la vostra que té la càmera de l'iPhone, jo crec que ja és prou ràpida per un ús normal.
És més ràpida del Note. És més caqueta, no és tan bona ni de conya, però ràpida.
Clar, però entenc ja amb unes diferències de dècimes que jo com a mínim no les percebeixo. Jo toco i fa foto, jo ja estic, mentre no es quedi pensant com alguns Xperia, tot el d'altre ja em sembla
per la meva experiència, la càmera de l'iPhone és càmera amb una velocitat com la d'una càmera compacta i la del Galaxy Note gairebé té la velocitat d'una càmera reflex a l'hora de fer fotografia, sobretot fotografia en ràfaga. És una passada.
Sí, sí, la veritat és que la velocitat està...
Acaba, Raül, amb el que...
Sí, i una altra iOS... que crec que hauria de copiar Android d'iOS és la fluidesa absoluta, que els Nexus la tenen, però la resta d'Android no mai acaben d'anar tan fins com els Nexus. Bueno. Van bé, no dic que no vagin bé, però això de toco i s'executa només passa a l'iPhone o als Nexus, que jo hagi vist.
I també podria afegir l'estabilitat, que no es pengi i, per exemple, que coses com el Bluetooth funcioni com té que funcionar. Que no,
jo és que amb el Bluetooth jo no he tingut problemes mai amb Android, i jo que es pengi, se m'han penjat aplicacions, però també se m'empengen a l'iPhone, eh? O sigui,
no, a mi directament el sistema operatiu i fa coses rares.
Ara anem a la guerra. Perquè...
A veure, sí, el problema
guerra,
d'aquí guerra. És el que de sempre. Android està a 30 milions de dispositius diferents i aconseguir aquesta estabilitat i fluidesa és molt difícil. On s'aconsegueix? On Google hi ha posat cullerada? En els Nexus.
Sí, però si els fabricants prenguessin la mateixa cura que té Google quan ho fa amb els Nexus, ho fessin ells amb els seus terminals, els aniria igual.
Però no ho faran.
Exacte.
Aquí hi ha molta diferència, per exemple, els terminals de baix cost, ja el hardware no ho permet.
No, jo em refereixo cosa top. Si jo quan comparo un iPhone hem de comparar telèfons de 600 euros cap amunt, si no la comparació és mentidera.
Ja, però aquí el problema és això, que hi ha dispositius que no són d'aquesta gamma alta.
Clar, no, jo parlo de flagships que no van tan fins com jo crec que haurien d'anar.
Anem a veure ara sí, què hauria de copiar...
Una cosa que hauria de treure l'Android és el botobac.
Ara aquí.
Ui, el que has dit. Ui, que has dit. Ara, coses que hauria de copiar.
El menú i el botobac els han d'eliminar.
Jo hi ha una cosa... Bueno, què vols fer? Parlem les que tu primer vols copiar...
Sí, ja deixaré pel final la que tots sabem que donarà més... Una cosa que hauria de copiar iOS d'Android. Una crec que és la integració entre aplicacions. Qualsevol que tingui un Android, agafa una foto, qualsevol cosa, i li dona compartir, i la finestra d'opcions que se t'obre és qualsevol aplicació que es registri per compartir el teu telèfon, ho tens.
Completament d'acord.
En canvi, iPhone només és Twitter, Facebook i email.
No, ara ja comencen a sortir altres. Sí? És a dir, la pròpia API et permet començar a afegir, segons quin tipus de compartició vols fer, et deixa seleccionar altres aplicacions.
Però és cert que encara està molt enrere, eh?
Sí, però sabeu que des de l'iOS 6 surt aquella mena de finestreta translúcida per sota, aquesta tu pots anar-hi afegint aplicacions.
Ah, doncs mira, perfecte, perquè està... Realment li manca això, poder que una foto i compartir-la pues, ja no només a Twitter i Facebook sinó a Evernote, al correu, a on sigui.
Tot això ja es pot fer, és més, és a dir, si agafes un PDF i dius obrir amb, saps que hi ha l'opció d'obrir amb, és aquí ja comencen a sortir ventall d'aplicacions.
Sí, però en canvi no pots fer coses com, per exemple, des del Safari fer compartir i enviar cap al Pocket.
O no, enviar... encara no.
En canvi... o decidir que Chrome és el navegador per defecte i no s'ha
en canvi hi ha un navegador que es diu iCap Mobile, que és com un Safari tunejat i té plugins que et permet fer de tot.
Sí,
des de baixar coses de YouTube...
Jo estic provant el Dolphin, em sabés dir, Dolphin, sí. No sé com s'escriu, sí, però també hi és amb Dolphin Android. Browser. I, per exemple, si tu estàs navegant amb el Mac escriptori, pots enviar-te links de iTunes directament cap al mòbil, via notificació push...
Home, fer això amb el Chrome també ho fas, eh?
Sí, el Chrome també ho té. Sí,
I, a més, com que també és multiplataforma, també està molt bé. Marques algú com a favorit i vas...
Ens hem passat 2 minuts del temps, però...
Va, doncs ja llenço la bona. Per mi, iPhone hauria de copiar d'Android ja el botó back. I si no vol copiar el botó back, que el botó de navegar cap enrere el posin d'una punyetera vegada a baix a l'esquerra i no a dalt a l'esquerra, que al final ens dislocarem el dit per arribar sempre que estàs tota l'estona clicant al lloc més lluny de la pantalla.
A veure, on posar el botó... Jo entenc que el botó, el lloc correcte on posar el botó per navegar endarrere, les aplicacions que el tinguin és allà. Però és una decisió del desenvolupador de l'aplicació. El problema està en que un botó back integrat en
no,
sistema...
No, jo crec que no, que estàs no obligat a posar-lo de l'esquerra, eh? Crec que sí. Sí. Bueno, el Miquel ens il·luminarà, però...
Un UI navegador ja te'l posa directament a dalt i...
Vale,
tu no pots
doncs,
fer res.
Malament per posar-ho allà, però el que no pot ser és que hi hagi un botó de sistema al costat del botó home a baix, que és un botó que fa coses diferents. Segons en quin moment el toqui, surts d'un formulari, segons com tires endarrere, segons com surts de l'aplicació.
Fas enrere.
Té un significat... No, el significat no és sempre el mateix.
Sí, és abstracte, és enrere. Facis el que hagis fet, tu vas enrere.
És el botó de cagada pastoret. Estic aquí, no hi vull estar.
O vull sortir. He fet el que volia fer. Surto.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Avui interrompo només una vegada, però interrompo. Però els mosseguis podrien enviar-nos a Twitter propostes de músiques per substituir la música de Capside. I així triarem. El mateix Josep Ruano pot triar quina música li agrada i traiem aquesta.
Així el Marc Torrejo que t'escolta
i
porta notada una de temes que et vol repassar.
Repassada.
No, un moment, mosseguis, podeu enviar músiques que el Marc les destriparà una a una aquí en directe. No.
Álvaro, acaba.
Jo volia ficar més comparativa encara entre Android i iOS. La batalla més fascinant que ara mateix trobo, que és el Siri d'Apple contra el Google Now. Hi ha coses que es poden copiar mútuament. A mi, per exemple, em fascina molt...
Sí, a veure, vol dir que les dues tenen coses bones.
Exacte.
I que es podrien copiar entre
tenen carències.
Però no és el mateix, tampoc.
Tampoc,
ara suposo que ho explicaràs, però és que no és el mateix.
A mi m'agrada molt el concepte de Google Now de dir és com la teva secretària, que ja et prepara les coses abans de que tu les demanis.
Això teòricament Siri també, no?
No,
el problema de Google Now és l'anticipació.
A Google Now no li preguntes.
És l'avantatge.
Google Now s'anticipa.
Tu no li preguntes. Per això deia ell allò de la secretària. Tu no li preguntes. Ell et diu coses.
Vale. Exacte, ell et diu coses. I llavors, el que passa que a Espanya encara hi ha molts serveis que no funcionen. Funcionen només als Estats Units i això és una cosa que hem de millorar, però la veritat és que el concepte està molt bé. Ara bé, no serveix tan bé com Siri a l'hora de dir fica'm una alarma demà per anar a buscar la llet. Això no ho controla tant com el Siri. I viceversa, el Siri en canvi és fantàstic com a assistent personal de hazme esto, hazme lo otro, però no t'ofereix a vegades la informació.
Clar, és que per això ja que és diferent, perquè tu al Google Now no li dius el que t'ha de recordar. Si tu et poses a l'agenda cada març de comprar llet, el Google Now sí que t'ho recordarà sense que tu li diguis res. Però tu no li demanes que t'ho recordi, sinó que ell t'escaneja tot el teu contingut i si tu t'has posat a l'agenda demà he de comprar llet a les 10:30 del matí, Google Now ja t'avisarà sense que tu la diguis res.
I a però més a més, està integrat de forma inquietant. Jo l'altre dia estava en l'ordinador a casa i vaig buscar doncs, l'adreça d'una botiga i que estava a Granollers i llavors agafo el telèfon i em surt una notificació que em diu per l'autopista del Mediterrani cap a Mataró tens 23 minuts fins a Granollers. Dius,
correcte.
Però sí, ho tens a l'ordinador i en el mòbil et diu per anar a Granollers cap allà i,
no, no, o sigui,
i toca aquí i et faig la ruta que
pregunta el maps. És collonut, però fa por, perquè t'adones que estàs supermarcatitzat.
Bueno, això ho pots regular, per això. Ara.
El fotut és també per, a YouTube, quan a YouTube t'ensenya anuncis del teu cotxe. No, és per enviar-los un mail i dir, ja l'he comprat.
Sisplau, només.
Deixeu-me... No tindrem massa temps d'extendre'ns, però sí que vull llegir-vos una notícia. És un article, un resum, d'un article que va publicar el Mercury News, que és un diari que es fa a Silicon Valley, en John Boudreau i en Patrick May, que deien que Samsung domina ja el mercat xinès perquè són coreans, perquè saben moure's molt millor a la Xina, respecte a Apple, que Apple no sap trobar el seu lloc en el mercat xinès i això és un gran problema. I ells argumentaven tres coses per les quals guanya Samsung. La primera és que Samsung té un acord molt agressiu amb China Mobile, que és la companyia telefònica més important d'allà, no?
Molt segurament. Per volum
possiblement. Sobretot perquè té gamma de preus molt més adaptables a les butxaques dels usuaris xinesos que no pas Apple. Això una.
Pot ser que també que hi hagi molts iPhones molt millor de preu pirates a la Xina?
No.
No,
però és que no són iPhones. A veure, que la gent no és tonta.
És iPhones amb F.
La segona cosa que deien, us ho llenço també, diu que Samsung no té problemes de percepció de marca. En canvi, Apple, i això és molt diferent a el que ens passa aquí, Apple té problemes a la Xina perquè és percebuda com una companyia que tracta els usuaris xinesos molt pitjor que els usuaris europeus o americans. Tant és així que Apple acaba d'anunciar que extén a 3 mesos el període de garantia de reparació que la Xina és només de 2 amb tots els productes. Si fa un extra d'un mes més. Això és estrany, aquí no ens passa.
Jo crec que aquesta anàlisi és una miqueta... moltes de les coses que diu que estan bé, però que en el futur jo crec que Samsung de cara a futur ho té pitjor que Apple, perquè Apple té el segment, diguéssim, d'aquests dels superrics a Xina, que a Xina hi ha molt poca classe mitja, hi ha, diguéssim, els pobrissons que treballen a Foxconn, i els que són, que tenen una pasta que contracten el tio perquè vagi a fer cua a l'Apple.
Diu una tercera cosa, que està relacionada amb el glamour. Aquí el glamour l'associem a Apple,
no, acaba de despedir el que vull dir.
I en canvi, ells diu que no. Diu que allà és popular a les impulsades, a la Xina. Tant és així que les jovenetes pijas i xachis i cools xineses se li diu la generació no face.
Però no se'ls veu,
perquè no se'ls veu la cara, perquè està tapada per alguna de les games. Sants.
Jo no crec que sigui... només de mirar la gent al Mobile World Congress, jo crec que no és tant de cool, que segur que també n'hi ha, sinó que aquests telèfons grans, amb ells els permeten escriure amb els seus caràcters.
Exacte.
És l'èxit del Note. I això, amb un telèfon petit, o amb un iPhone, el que sigui petit, no els hi permet. En canvi, el Note i el Note 2, em veus que els fan servir molts perquè van amb el llapis i escriuen superràpid.
Jo, clar, amb això no estic de tot d'acord, perquè jo suposo...
A Hong Kong és el que m'han dit que
es veu. Jo dic de mirar,
és que hi han anat i tothom amb el Note. I no porten Galaxies, van amb Notes.
Sí. No. Pot ser que estigui bé, que digui, hòstia, és més fàcil, fantàstic, però vull dir que telèfons per mercat xinès, japonès, coreà, etc., que et fan servir tants caràcters, han existit de sempre i fet amb teclats numèrics i podien escriure força ràpid.
Sí, però quan tu vas pel Mobile World Congress, els executius d'empreses asiàtiques en general, és el que diu el Marc, no és que vagin amb un Galaxy o amb un Android, van amb el Note i amb el Note 2.
I jo crec que Samsung té un problema, que és, a part de... O sigui, sí que ara com ara Samsung té el producte estrella que és el Galaxy Note perquè van treure el primer zapatòfono gros, però és que les companyies xineses estan copiant això i llavors els xinesos sí que tenen una cosa i és que són molt forofos de Xina, igual que els coreans són molt forofos de Corea, i a més els xinos retallen en preu a pinyó a Samsung, amb la qual ara com ara Samsung necessita, si vol seguir venent telèfons de 600 euros als xinos, té que posicionar-se com a marca de luxe i això sí que ho té guanyat Apple.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Softcatalà ha presentat aquest mes de març el seu catalanitzador per Mac OS X. De moment, encara en beta. El catalanitzador per Mac és una utilitat similar a la que ja existeix per Windows, que de manera automàtica canvia l'idioma del sistema, instal·la el corrector en català i modifica les preferències dels principals navegadors, com ara Chrome i Firefox, per a que tinguin el català com a idioma intern. Parlem amb Pau Sallés, responsable de Mac OS X de Softcatalà. Pau, benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies, Tomàs.
A tu per atendre'ns. Anem per les preguntes, Pau. La primera és una mica que ens expliquis la història i el procés de com us decidiu a tirar endavant el catalanitzador, com aneu de descàrregues, si heu contactat amb Apple.
A veure, una de les causes de tenir una nova versió per al catalanitzador, la versió per a Windows ja porta uns quants anys funcionant. La idea de treure una versió per a Mac ha estat quasi l'atzar, la conjunció de diversos elements, i el principal, com vaig comentar quan ens van conèixer, va ser la necessitat d'introduir-nos al món de Mac. Softcatalà fins al moment té una mínima presència a la plataforma Macintosh, i pensem que això és un problema, bàsicament perquè hi ha usuaris que utilitzen el Mac, hi ha usuaris que utilitzen el català, i per tant pensem que és una bona utilització. La versió Mac, el que estem fent ara mateix és això, fer una sèrie d'elements mínims per a començar el funcionament en la plataforma.
Com funciona el catalanitzador, Pau?
En principi el catalanitzador és una aplicació que et descarregues, de moment és un punt .zip, per tant no hi ha cap problema. Porta la seva certificació d'Apple, una vegada engegada l'aplicació, però és un petit menú on hi ha diverses opcions, totes elles predeterminades, sempre i quan existeixen. Per exemple, si l'usuari no té instal·lat el navegador Firefox, difícilment podrà catalanitzar la llengua del Firefox. També una de les qüestions importants que de vegades oblidem és la introducció dels diccionaris per a correcció, a l'hora d'escriure. Per exemple, al processador de textos d'Apple, Pages, o al TextEdit, o quan estàs escrivint un correu al Thunderbird o a Mail, la introducció d'aquests diccionaris el que fan és corregir directament la llengua.
Ara estem en la versió 10.8.3, en Mountain Lion, la 10.8. Què passa amb la gent que tingui versions més anteriors?
A veure, en l'actualitat el sistema, el catalanitzador funciona en sistemes 10.6, és Snow Leopard, 10.7, Lion, i 10.8, Mountain Lion. Ens hauria agradat tindre una versió per a macOS 10.5, Leopard, com a mínim en versió Intel, però de moment el percentatge d'usuaris que utilitzen aquest sistema operatiu i que ens poden enviar estadístiques és un percentatge tan minso que els programadors, els companys que s'encarreguen d'aquestes coses, consideren que de moment no és viable.
I per acabar la conversa, Pau, següents passos a futur, com ha de fer la gent si us vol contactar, si té dubtes, si us vol enviar suggeriments?
A veure, a la pàgina de Softcatalà, on és el catalanitzador, teniu, qualsevol persona que tinga un dubte o qualsevol qüestió ens pot enviar pot contactar a nosaltres. Per tant, no hi ha cap problema. Respecte als passos a futur, ens interessaria veure les possibilitats d'introduir el diccionari de correcció a la versió de Microsoft Office, i ja ve per defecte a la versió 2011. Estem veient la possibilitat de fer-ho a la versió 2004 i 2008, malgrat l'antiguitat del programari. Estem treballant en la possibilitat d'introduir un diccionari de partició de mots i de correcció a la pròpia aplicació de diccionari d'Apple. Però aquestes coses, com sempre, es necessita una miqueta de treball per part dels informàtics, i per tant no sabem, esperem que al llarg de l'any això estigui desenvolupat, és la nostra intenció, però si no és possible, doncs no és possible.
Pau, t'agraeixo moltíssim la presència a Mossega la Poma.
Perfecte, gràcies, Tomàs.
Una salutació.
Need a friend in where I look in your eyes. I need
Molt bé, tornem a l'estudi, seguim amb tertúlia d'actualitat. Ara li tocava parlar al senyor Ludo, que ens volia explicar això dels 1.000 milions de visites de YouTube.
Explica gairebé res, simplement que ja tenen 1.000 milions de visites úniques. És a dir, són 1.000 milions de persones que cada mes entren a YouTube. És una,
o sigui,
autèntica
quasi barbaritat. Tots els xinesos.
Exacte.
Quasi.
Quasi. Quasi, però gairebé seria com una tercera part d'internet. Uh-huh. I bastant més que Facebook, per exemple. O sigui, Facebook es pot dir, no, és que tenim no sé quants usuaris registrats, amb... però gent que està allà dintre YouTube mirant coses.
És que ara he fet la broma de la Xina, però crec que és dels pocs serveis d'aquests multimassius que no té un equivalent xinès, perquè Google té un xinès, Facebook té una xarxa molt similar xinesa. Jo a mi YouTube no em sona que tingui un equivalent xinès. Potser en té, però com a mínim a nivell de, sí, però que a nivell de mida, no, o sigui, el Google xinès, que és el Baidu, crec.
Sí, a Baidu, a Kukuna,
clar,
a
això és de tu a tu, o sigui, van al mateix nivell, i l'equivalent de Facebook també. Potser en YouTube no, a l'equivalent xinès no li ha arribat al seu nivell.
I després hi ha una altra cosa sobre YouTube, perquè molta gent quan penses en YouTube pensen en això, Gangnam Style i vídeos de gats i russos fotent-se nates amb el cotxe.
Eh? How to's.
Eh? Però vídeos...
How-tos de com fer vídeos de gats, no?
No, però és que qualsevol cosa que us pugueu arribar a imaginar... Per exemple, a mi que m'agrada molt veure concerts, ara els vídeos de concerts que ja no es troben ni en DVD perquè estan descatalogats, la gent els ha fotut allà a YouTube i les discogràfiques els deixen allà dalt perquè els hi permeten vendre discos. Pots trobar allà... L'altre dia a mi estava interessat en veure tècniques de com els luthiers construeixen guitarres. Doncs hi ha senyors que fan vídeos de pas a pas de com fan una guitarra.
Però how-tos de lo més inverosímil que et puguis imaginar.
Exacte.
Hi ha molta gent que a internet, si un pot pensar, bueno, viuen a Google, viuen a Facebook, no. Viuen a YouTube. I cada vegada més, nosaltres ho expliquem a vegades a les classes que fem sobre això, potser no li donem prou de rellevància a YouTube, però realment és un dels punts d'accés on fa que la gent s'hi quedi més estona.
Bueno, només s'ha de veure que hi ha artistes de qualitat discutible, però que s'han fet estrelles mundials sortint del YouTube.
Bueno, però és que a
però estrelles 40... mundials, o sigui, com el Justin Bieber i aquests, és que no...
Menys, hi ha Justin Bieber?
Eh? Menys, Que és un believer.
És from the hood.
És un believer.
Respect. Molt bé, l'altre tema del qual volies parlar, Marc,
bueno,
era de l'April...
Vam tenir les April Fool's Day.
Explica-ho bé què vol dir April Fool's Day.
És com el nostre dia dels innocents.
Exacte.
Però
el món anglosaxó és l'1 d'abril.
Exacte, és l'1 d'abril, el que passa que ja pràcticament el diumenge ja estaven totes en marxa. Llavors, en tenim algunes de divertir, per exemple, a Twitter van dir que engegaven un servei que es deia, el seu servei gratuït es diria sense vocals, i llavors que qui volgués tuitejar amb vocals hauria de pagar. La gent amb gratuït podies tuitejar amb consonants només.
Bé, hi ha una localitat, em sembla que és Noruega o Sueca, que es diu Prst. Prst, P-R-S-T-R-S.
Ah, no, pensava que ara és una altra, que és, i el nom és immens i quasi tots són consonants, però immens és com...
Però ja és a Gales, no?
No sé on és.
De fet, hi ha una, en les novel·les d'aquestes del Neil Stephenson, del Cryptonomicon i les prequeles, hi ha una illa britànica que es diu... Que no té vocals i la gent d'allà parlen amb sense vocals i fan servir aquell llenguatge per criptografia.
Què més tenim?
A veure, en tenim una divertida, una que va publicar l'Enric de Paella de Bits, que va ser el primer que va llançar l'article, que és que Google Maps va posar el mode cerca del tresor. I llavors Google Maps es converteix en una búsqueda del tresor allà dintre, però que ja no és com una broma, era simplement...
Però era molt bo com s'havien de trobar currat. Els tresors, eh? És a dir, un era per foc i havies de posar l'ordinador sobre el foc, l'altre era per puzzle, havies de posar diversos telèfons i tauletes una sobre l'altra...
No, és que s'ho han currat moltíssim. Després n'hi ha una que era molt catxonda, que és que YouTube, dic que els de Google van treure en el seu Google Blog, van dir que l'1 de juny tancarien YouTube. Així és com Google Reader, doncs que anaven a tancar YouTube i que moltes gràcies, que borrarien tots els vídeos
i que facin servir Google Plus,
no? Tot era un concurs que en triarien els 8 millors.
Exacte.
Que hi havia no sé quantes persones mirant-los tots.
Exacte, i que el resultat sortiria el 2023 i que el guanyador s'emportaria $500 i un MP3.
Ah, molt bé.
No m'han dit si era d'Apple o no, però ja per veure'ls tots fins al 2023 hem calculat que d'això, que tenia molt molta gràcia.
I algú més?
I que Google, nosaltres també vam dir que Google obria un servei per buscar a través de l'olfacte. Hi ha un Google per gossos.
Aquest l'has provat.
L'has provat també. Sí. Al final això del Google, de l'Apple Fools Day és com una manera de fer màrqueting, perquè com més bona sigui la conya, més posicionaràs la teva marca en els diaris del dia.
Google s'ho curra molt, eh?
I no només això, sinó que vol dir que té molta pasta, perquè pot dedicar gent, però no una ni dos, no, jornades i jornades a donar-li la pilota.
Alguns dels doodles que creen a vegades per commemorar un aniversari o alguna cosa són brutals.
Sí, són molt currats.
El que normalment acostuma a passar és que aquestes coses estan vinculades als projectes de 20% del temps. Sí. La gent que treballa a Google els donen un 20% per dedicar-se a projectes, bàsicament és un dia a la setmana, i es dediquen a projectes propis. I llavors alguns d'aquests, escolta, algú, hi deu haver algú que deu pensar ja cada any com lo de les falles, no? L'April Fool's Day de l'any que ve serà això.
Per cert, que en l'últim MacBray Weekly vam parlar de les falles, perquè el periodista aquest itinerant, no sé si el vas veure, parlant de
el Brian
València Rush, i les falles.
Estava a València, és impronunciable. A més, explicava que anava a Taja i li havien fotut l'iPhone.
Sí, i que
havia...
I deia que no entenia com podia fer tant de foc al costat de les cases.
Dels edificis. A més, el tio es veu que li van robar l'iPhone.
Ah, sí? No,
sí, explicava que anava a Taja i li havien robat l'iPhone. Ellos tenien un iPhone de reserva, un iPhone 4 en la bossa, i va agafar i estava trucant al policia, a la visa, per cancel·lar les targetes, perquè és una tapa d'aquesta, una funda d'aquestes que es cartera també. I llavors, mentrestant, amb el portàtil, estava activant allò del Find My iPhone per fer-li el desactivar-lo.
Troba el meu iPhone, sí.
I va desactivar el que estava fent servir.
Perquè és que t'anava a dir, però tot això ho feia amb la Taja o el dia següent? Ja m'has contestat, ho estava fent amb la Taja.
Mentre parlava amb la visa, va bloquejar l'iPhone que estava fent servir en aquell moment. Es va cobrir de glòria.
Escolteu, aprofitant que tenim avui aquí el Miquel Labòria, que fa dies que no ve i que no pot participar, perquè déu-n'hi-do la feina que ha tingut darrerament.
Bueno, ara, si torneu a activar l'Skype, com que ja...
Ara no tenim
Skype. Tinc un altre horari.
Tens un altre horari, podràs entrar.
Ara no tinc horari, que és
segurament
diferent.
Entraràs per Google Hangout, eh? Ho tinc que veure si es pot fer, però intentarem que sigui per Google Hangout i entreu tu i en Coque.
Bé.
Si us veurem les cares.
Entraran. Esperem aviat tots dos. Sí que volia que ens posessis una mica al dia i alguna de les coses en el món del desenvolupament, sobretot de iOS. Sé que tu estàs remenant coses també amb el món d'Apple, no? I és veritat que ara tot està molt a la callada, no?
Ara està tot molt aturat. Suposo que fins al mes de juny que no surti l'iOS 7, i suposo que ja sortirà la nova versió, a més, sota la direcció del Jonathan Ive, amb la qual s'esperen canvis.
Sobretot a la interfície, que són possibles. Sí, perquè les APIs i tot el
que... Vosaltres creieu que en 6 mesos li ha donat temps realment a canviar coses d'arrel?
Jo crec que ja hi haurien coses a la reserva, eh?
Jo crec que ja hi estaven treballant, però molt que no ho haguessin dit. A veure, portem moltes versions que no ha canviat res.
No, estic totalment d'acord, eh? Però...
iOS està...
I s'han de provar. Però el problema també està en que ara com ara, a l'iPad no és una eina que pugui competir a nivell de productivitat amb els MacBooks. I segurament estan dient, a veure, no canibalitzem del tot el mercat dels MacBookers amb ficant funcionalitats a dintre de l'iPad. Però si pensem només afegint certes funcionalitats com les de compartir a sac, copiar i enganxar de forma ràpida, potser un MacBook Air pot arribar a ser tan productiu com, o dic, un iPad pot arribar a ser tan...
Jo penso que sí, hi ha molta gent que ja no fa servir els seus ordinadors. Hi ha molt, sobretot el món comercial, el món on no necessiten un ordinador per fer...
El món comercial i el món oficina, office i sales, aquests dos mons, amb un iPad, ventes, per gràcies, amb un iPad poden fer via.
Sobretot amb un iPad de 128 gigas.
Però sobretot...
Ni cal tant espai, jo penso.
No, però sobretot...
Amb Dropbox...
Aquest iPad de 128 gigas està pensat per al mercat de la gent d'enginyeria, la gent que porten temes de CAD per portar planos allà dins, i per la gent mèdica que hi foten radiografies...
Però després ja no substitueixen l'ordinador per l'iPad. L'iPad passa a ser una part de la seva feina.
Clar, és que l'iPad és collonut per consumir continguts i crear una mica, per sortir al pas, però si has de crear coses com un ordinador. Sí. No,
ara com ara,
això, el comercial no crea contingut, el comercial el ven.
Exacte. Però jo ho sento, però per molt pages i el que vulguis que hi hagi
ara no i Excel i tot
i Excel, això. Jo l'Excel em sembla per editar-lo a un iPad.
No, és per consumir, per veure, per mostrar-lo, però no per crear-lo. O sigui, sí que pots crear quatre tonteries, però no és còmode.
Sí, però a mi no que tingués que fer una cosa una mica més complexa.
Sí, és molt incòmode.
No, però un comercial és el que dèiem. Si ja té l'Excel fet, sí que pot obrir-ho amb el sí, Numbers i editar sí. quatre camps i fer càlculs, exacte. Però no realment crear un contingut des de
però el que estic convençut és que Apple tenen proves de concepte fins i tot desenvolupades de coses per poder resoldre tots aquests problemes.
Si l'iPad el fa 10 anys que el tenen i ha sortit fa 3, com aquell qui diu, segur que ja tenen pensat que ens vendran d'aquí 5 anys, vull dir, o...
Home, deien que l'Steve Jobs tenia aprovats 4 anys de projectes, per és això. A dir, que encara ens falten 2 iPhones per veure el primer iPhone de l'època Schiller.
Post-Jobs,
De l'època Schiller.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
El Schiller és el
molt bé, senyors, en plena discussió, però ens toca acabar la tertúlia. I us deixem tot seguit, què volies comentar?
Moment, fe de rates, que fe no és Phil Schiller. Phil Schiller és un directiu d'Apple, sí. És el de marketing, sí. I el CEO d'ara és el Tim Cook.
El capellanet, que t'agrada.
El capellà, Mossèn Cook.
Anem molt millor perquè és la primera fe de rates que la fem
en el mateix
programa.
És que tenim en Miquel Labori aquí que
imposa. A cada la tertúlia us deixem amb una interessant conversa amb Alejandro Amo. Hem parlat d'astroturfing, que és una pràctica no ètica que ha fet Movistar. Abans d'entrar per això amb la entrevista, tu, Marc, volies explicar que no ho hem fet a l'entrevista.
D'on ve Astroturfing? Astroturfing és una empresa que venia gest artificial i que va sortir als anys 60 i era l'època dels astronautes i es deien Astroturf. Turf és gespa, doncs Astroturf. I llavors en l'any 84 hi havia un congressista per Texas que és que va guanyar aquesta plena i tots ho fan així, és davant tant de beure whisky i escoltar country.
Bourbon.
El barret afecta a la cavitat nasal, suposo, de cops de punt que es foten als bars o alguna cosa així, però bueno,
i les caigudes de les vaques,
sí, també, el rodeo i tal. Bueno, deixant de banda això,
des d'aquí hem de dir que Mossega la Poma respecta molt l'estat de Texas i la seva gent,
I els estimem a tots molt, i ens agrada molt el country i el blues de Texas. En qualsevol cas, i aquest congressista de Texas va rebre quantitat de cartes, doncs, suposadament de votants seus queixant-se d'alguna cosa perquè apropés una llei a favor de no sé què era ben bé. I aquest senyor, doncs, quan li van preguntar a la premsa sobre totes aquestes cartes que havia rebut, va dir que els votants de Texas sabien diferenciar entre la gespa real i l'astroturf. Referint-se a que totes aquelles cartes en realitat les havia fet una empresa que enviaven cartes de forma automàtica.
Conversa amb Alejandro Amo, exadministrador de sistemes i actualment consultor tecnològic freelance multidisciplinar dedicat a moltes coses, entre elles a temes de seguretat informàtica. Alejandro, benvingut a Mossega la Poma, gràcies per acceptar la invitació.
Hola, Tomàs, gràcies a tu.
La primera cosa que et vull preguntar, Alejandro, és què és l'astroturfing?
Bé, l'astroturfing és una pràctica que s'ha donat a internet com és un fenomen complex d'explicar, poder, però que segurament a l'audiència li sonarà molt familiar perquè tots ho hem fet alguna vegada, i estic parlant simplement de mentir per manipular informació. L'astroturfing consisteix en fer servir una sèrie de comptes o identitats que són falses dintre d'internet. Estem parlant de perfils de Twitter o de perfils de comentadors dintre de blogs, etc. On donem opinions que semblen simular l'opinió d'una massa. És a dir, si jo em faig, per exemple, 5 comptes falses a Twitter i les 5 comptes falses estan dient exactament el mateix, jo el que estic intentant fer amb això és crear una corrent d'opinió que sembla o vol semblar que és espontània, que és natural, però en veritat és sintètica i està formada per una sola persona o un col·lectiu de persones que estan compartint els interessos de manipulació. No són bots, o sigui, no estem parlant de software que envia missatges de manera automàtica, sinó que veritablement hi ha persones al darrere, però poder, en 100 comptes només hi ha 3 persones manipulant aquesta xarxa i estan segurament pagades per alguna entitat que té els interessos.
L'astroturfing no només passa als Estats Units o a llocs on la publicitat genera molts diners o es vol manipular la tendència, això també passa a casa nostra. Hi ha hagut un problema recentment entre un treballador de Movistar acomiadat i la pròpia companyia, és un afer entre la companyia i el treballador, I arrel d'això surt el teu article on hi ha una denúncia, suposadament perquè Movistar contracta algú perquè aquest algú faci astroturfing, no?
Bé, el primer que hem d'assenyalar és que Movistar, dintre de la seva estratègia de comunicació, contracta, perdó, agències. I aquestes agències poden ser una o diverses. Evidentment, també depèn molt de condicions, del tipus de mitjà, hi ha agències especialitzades en social media, etc, etc. Bé, doncs en el moment que Movistar ha tingut un problema que inicialment és estrictament laboral, amb un dels seus empleats, que va entrar en vaga de fam, etc, no entrarem en detalls, el que ha decidit, no sabem si ho ha decidit Movistar per la seva pròpia, diguem-ne, per decisions pròpies internes o és proactivitat de les seves agències, però la qüestió és que algú ha pres la decisió d'atacar directament a la reputació d'aquest empleat i concretament en el dia del Mobile World Congress a Barcelona es van poder llegir a Twitter una sèrie de missatges que atacaven, diguem-ne que lesionaven l'honor d'aquest empleat, dient que era un cara dura i que s'estava intentant aprofitar de la seva companyia, que li havia acomiadat de manera, entre cometes, legítima, perquè ell faltava al treball, s'anava a concerts mentre hipotèticament havia d'estar treballant, agafava la baixa per anar-se als seus concerts, etc, etc. La qüestió és que tot això, aquest tipus de missatges, estaven generats des dels interessos de Movistar, però estaven generats amb comptes de Twitter, eren una sèrie d'identitats a Twitter que parlaven exactament els mateixos missatges, però no eren persones reals. Són comptes que en principi són humanoides, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, tu pots trobar una foto, evidentment, pots trobar un nom, evidentment, una bio, és a dir, una petita descripció d'aquesta persona, però, clar, i si aquesta persona no existeix, com ho podem saber? Veritablement és una cosa que no podem saber de totes les comptes de Twitter que n'hi ha grapats. I si algú ha agafat fotos falses o les ha agafat d'una revista o d'un periòdic o d'un altre web d'internet, les ha posat allà, s'ha inventat un nom i una inscripció i ho està fent servir això multiplicat per 50 per crear un corrent d'opinió que és fals.
Bueno, d'entrada, el que sembla molt sorprenent és que persones aparentment anònimes, que no tenen cap vinculació amb res, es posin a opinar sobre un assumpte que en principi és empresa-treballador, no? No, això,
clar.
Això d'entrada a tothom ens hauria de fer d'encendre una alerta.
Clar, a veure, en el...
Perquè no ho fem ningú, no coneixem el cas, doncs no ens posicionem, seria lo lògic, no?
Clar, és evident. O sigui, hi ha molts indicis que ens porten a detectar aquesta falta de naturalitat en aquests comportaments. Per sort, l'astroturfing acostuma a tenir falles i es poden detectar amb una mica d'anàlisi. En aquest cas particular... ben saps, Tomàs, que amb el meu article he fet, diguem-ne, una llista el més extensa possible de tots els indicis. Els indicis són només indicis, però clar, quan acumulem un grapat ja podríem, diguem-ne, sospitar amb molta força. I després ja amb una investigació posterior ja confirmem que evidentment hi havia una sèrie d'agències de comunicació que treballen per Movistar, això ja ha quedat demostrat i ja no està subjecte a cap tipus de discussió. La qüestió és, què tenim aquí? Que una sèrie de persones, que en principi una és, per exemple, que treballa a una botiga de roba, una que diu que és professor, una altra que diu que no sé què, i de cop i volta aquestes persones que hipotèticament haurien de tenir una forma de ser, un caràcter o una temàtica de conversació als seus twitters, de cop i volta fan un gir dramàtic de la seva conversació i tot de cop i volta, al mateix moment, al mateix dia, comencen a parlar d'una cosa que és molt improbable que tingui interès real per ells com a individu, perquè no és...
Sí, no els afecta ni a la ciutat, ni al barri, ni a la feina directament, entenc, no? És així.
I tant, són de Barcelona, o sigui, era espectacular. I de cop i volta parlen amb els mateixos, les mateixes frases, que semblava això un copy-paste, i a més les etiqueten amb el mateix hashtag. Tu saps que fem servir a Twitter els hashtags, que són etiquetes precedides d'una modilla per identificar la temàtica.
Jo tenia un profe que deia que el hashtag és la prova del delito.
I, doncs sí, en aquest cas era molt evident, perquè de cop i volta persones que no estan connectades entre si decideixen fer tuits, emetre tuits amb el mateix hashtag, estem parlant de telepatia o què passa? No pot ser. I això és només una d'entre tantes proves que hi ha, que una darrere l'altra sumades fan ja, diguem-ne, una prova sòlida, completa, de que hi ha un intent de manipulació.
Seguint una mica al fil, primer, la investigació centra bàsicament a Twitter?
Sí.
Vale. Hi ha altres empreses, posem aquest cas de Movistar, ens interessa, crec jo, que fem un zoom una mica més amunt i pensem que, suposo que, igual que Movistar, altres empreses poden utilitzar aquestes pràctiques, no?
No sols empreses, que sí, sinó també algunes persones que són fanàtiques en les seves ideologies polítiques, entren a portals d'opinió o simplement a llocs d'espai de conversa dels seus contrincants, per dir-ho d'alguna manera, i es donen d'alta en diversos comptes, amb noms diferents, per posar opinions contràries, per semblar, per donar la idea de massa, per inflar-se. I és una estupidesa enorme, perquè si tu ets l'administrador del lloc, tu pots detectar que tots venen de la mateixa IP. O sigui que ets una espectacular.
Hi ha una altra eina que també heu fet servir, que no la coneixia, m'ha cridat molt l'atenció, que és Twitter Audit, que detecta el número de seguidors zombis que tu tens, no? O falsos. Això també va molt bé, sobretot en el tema aquest de polítics que tu deies, de gent que s'autoincrementa els seguidors, no? O que contracta una empresa perquè l'incrementi de manera falsa els seguidors.
A veure, el soroll, ho estàvem parlant abans per l'antena, el soroll és una preocupació molt, molt important dintre dels mitjans de comunicació, diguem-ne, més liberals com a Twitter, on tothom pot dir el que vulgui. Llavors, si tu de veritat vols tenir cura dels teus seguidors i de la teva imatge, per dir-ho d'alguna manera, és important que intentis, com a mínim, cuidar el fet de que no t'estiguin seguint comptes que siguin de tipus bot, o que no intentis tu mateix inflar les teves estadístiques de manera artificial, perquè això és molt, molt fàcil de detectar amb una mica d'investigació i et deixa en evidència. Tothom hauria de saber, encara que no tothom ho sap, però tothom hauria de saber que és més important tenir una base sòlida de seguidors, per exemple, posem 60 seguidors que responen als teus continguts, que s'impliquen en tu, que estan formant una comunitat, que no tenir 4.000 que estan basats només en estratègies de... N'hi ha moltes estratègies per pujar els followers. De fet, hi ha una molt bàsica, que és jo començo a fer follow a tothom, a seguir a tothom, i espero que ells em tornin al favor, només per inflar-los els nostres números. Evidentment, això, en termes d'impacte de la meva relació, això no té cap impacte. Jo puc tenir 50.000 amics en una xarxa social i no tenir cap tipus d'impacte.
Clar, tindràs un comptador molt gran de followers, però molt baix impacte.
Sí, per això coses com el cloud i altres mètriques massa simples s'han d'agafar sempre amb molta, molta relativitat. S'ha de mirar molt el que s'està mesurant.
En el cas dels usuaris finals, què hem de fer per evitar caure en aquest tipus de manipulacions o adonar-nos que està passant una cosa d'aquestes?
Conservar el sentit crític. És a dir, jo per moltes ideologies en favor d'una empresa o d'un partit polític que jo tingui, el millor que puc fer per no caure en trampes ni en manipulacions és mantenir sempre la sang freda i no convertir-me en un fanàtic. Poder la informació que tinc al davant, tot i que està provenint... posem, per exemple, que jo sóc un fanàtic del PP, que no és el cas, però posem, per exemple, hi ha una notícia que diu que el PP, no sé, que està sofrint, els polítics del PP estan sofrint escratxe i que és una cosa molt dolenta i que bla, bla, bla. Bueno, jo com a fanàtic, suposem per un segon que jo sóc un fanàtic del PP, puc diguem-ne, entrar en comunió amb aquesta opinió i començar a dir bajanades. I potser les coses no són tant com me les estan contant. I he fet servir aquest exemple perquè és un tema delicat i és un tema d'actualitat. Tot s'ha de mesurar, tot s'ha de ponderar, s'ha de mirar amb sentit crític i s'ha de buscar les fonts d'informació i sobretot qui ho està dient. Perquè tots tenim interessos. Els interessos no són una cosa dolenta dintre del ser humà, o sigui, els interessos són la nostra motivació com a persones, però també s'ha de mesurar amb relativitat, perquè hi ha interessos que poden passar per sobre de l'ètica. I això sí que llavors podria estar malament. Podem parlar de manipulació, podem parlar de moltes coses, o de visions sesgades, perquè tots en tenim, de visions sesgades. Només has d'anar a un partit de futbol. No pertany a una empresa, però sí pertany a una celebrity, que jo crec que és el cas més adient per comprendre exactament el que pot passar, si intentem no ser transparents. A comunicació es parla de l'efecte Streisand. No sé si ho has sentit a parlar, però bàsicament és quan tot se't gira en contra després d'haver intentat fer una manipulació de la informació o una censura. Llavors el públic reacciona o sobrereacciona i se't gira tot en contra i al final obtens com a resultat una cosa molt pitjor del que tenies al principi, intentant censurar.
Molt bé, Alejandro, t'agraeixo molt la presència de Mossega la Poma i tant de bo poguessis tornar aviat un altre dia i parlar d'altres coses, com per exemple el WhatsApp, que ho hem parlat a fora de l'antena i ens parles un tema molt interessant a tractar. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Tomàs.
Recte final del programa. Avui tenim un munt de propostes mosseguis que ens heu fet arribar. Us ho agraïm totes per Twitter, per Google Plus o per correu a cultura@mossegalapoma.cat. La primera, Raül?
Sí, mira, en Joel via Twitter ens recomana la novel·li Ready Player One, d'Ernest Cline. Ja té uns dies, però és molt recomanable per als friquis dels anys 80.
Molt bé, i ara tenim un nou farcellet, un nou... M'encanta aquesta...
Els farcellets.
Són els bàndels, però
farcellet.
Traduït en català serien farcellets.
Farcellet.
Per Mac, de 10 programes a 49 amb 99 dòlars, que es diu Mac Legion.
Per cert, tinc contactes amb la gent de Termcat. Podríem convidar-los, si voleu, perquè em demanen consell.
Tu el que vols és venir amb la destral.
És que em demanen consell, sóc que em fan treballar, doncs que vinguin un dia.
Farcellet.
Vale, seguim.
Bàndels de Mac.
En Gerard Navarro Alís, a la comunitat Google Plus, ens proposa l'app per a iOS Files App. Una bona forma de tenir endreçat sota una mateixa app tota mena d'arxius per poder-ho gestionar, esborrar, desar carpetes, etc. Aquesta mena de coses que no es pot fer amb el sistema, això t'ho permet fer.
La llàstima és que no, el sistema no ho permeti, perquè aquesta aplicació seria ja l'hòstia, perquè podria ser la central per guardar coses.
Exacte. Us deixarem el link a l'iTunes i un link també al YouTube amb un vídeo de com funciona.
Ara que parles d'hòstia, tu saps el que és la rehòstia? Ai, deixem-ho estar.
Vale. Marc Givert, via comunitat mossegui a Google Plus, també ens proposa un altre farcellet per Mac, i en aquest cas gratuït, de la gent de Mac Update. Us posarem l'enllaç a la show notes.
Farcellet, sí, de gràtics.
L'Ester convida la gent a participar a un projecte de crowdsourcing que estan desenvolupant al Museu Morera de Lleida, que està vinculat a l'exposició Gili Roig i la fotografia. Aniran alliberant moltes plaques de vidre digitalitzades a Flickr i els agradaria que si la gent identifica persones o llocs els hi faci saber per comentar les fotos. També servirà del grup de Flickr per si la gent s'anima a penjar fotos actuals dels mateixos llocs fotografiats ara fa 100 anys i poder-los comparar.
Encara funciona Flickr?
Ja, no.
Sí, em semblava que amb l'Instagram...
Ara arriba un link a Flickr.
Home, jo pensava que Instagram va matar el Flickr de la ràdio.
Bueno, és pillar els 500 PX aquest, que també...
Pensa que Flickr és de Yahoo, que està dirigit per la Marissa Meyer, que és la directora general que més posa a tots els geeks, a tothom.
O d'Aviantar.
Gerard Navarro Alice, a Google Plus, ens recomana una impressionant aplicació de retoc fotogràfic per iOS amb funcionalitats que podríem trobar a Photoshop, per exemple, que es diu Facetune, com a aceituna, Facetune.
Us deixarem el link a iTunes també. Després del moment d'humor. Vale, i amb això el Tomàs es despedeix del programa.
No, adéu-siau.
És pitjor que jo.
Òscar Sánchez via mail es recomana la sèrie Scrubs, rodada entre el 2001 i el 2010. És una sèrie de comèdia, drama i medicina. Va ser retransmesa per Neox i es pot trobar sencera a YouTube en castellà.
Jo he fet una indagació i ja m'han dit que és una merda. Però bueno.
La proposta és no la mireu, que a en Tomàs no li agrada.
No, jo he preguntat, no l'he vista.
Jo al començament, la primera temporada està bé.
Vale. Ens recorda, el Roger Valdomà ens recorda que del 12 al 14 d'abril a Barcelona s'organitza el Megathon de Windows 8 i Windows Phone 8.
Que jo l'he provat.
Vale. Amb cursos en directe que retransmetran per streaming. I a més, Windows, val a dir que, a diferència Windows es menjarà RIM i es menjarà aquests, està claríssim.
Perquè... Sí?
Vols dir ara?
No sé, t'ho dic en
sèrio. Està fent tot un...
RIM està fent una evolució molt forta,
Sí, fotent
la nova BlackBerry.
Cada dia fotent més o menys. Que sobreviuran les dues, BlackBerry i Windows Phone. Jo crec que sobreviuran les dues.
Era matança per les escorrialles.
Està posant molta pasta ara a Windows pels programadors, però moltíssima,
Això de sempre. Sí, no és d'ara, Microsoft sempre ho ha fet. Sí. Sempre que ha tret un producte nou, el que ha fet és regalar les llicències o productes als desenvolupadors justament perquè
Exacte,
ho facin. O pagar fent el desenvolupament fins i tot.
Sí, ho estan fent. I ara l'Àlvaro també es volia fer una proposta.
Sí, jo aquest cap de setmana m'he viciat que no podia parar de jugar al BioShock Infinite, pedazo juego.
Aquí fotré una cunyeta.
T'hem seguit tots a Twitter. O sigui, com començaves, com seguies, sí, com acabava el moment final d'acabar, l'orgasme que vas tenir, les llàgrimes que se't van caure. Sí. T'hem seguit tots a Twitter.
Aquí, no, aquí, tres tuits, però sí,
aquí
vale.
Em permetré que fotré una cunyeta que no està preparada. Aquest divendres, al suplement Play del diari Ara, fem un reportatge sobre el Bioshock Infinite.
Ah, molt bé.
En el Disweekend Tech dediquen, sembla que un quart d'hora del programa, parlar d'aquest joc. Perquè parlen que és el primer joc que és ja tant d'argument com una pel·lícula. La gent no juga per jugar, sinó per seguir i mantenir
no
la història.
No és el primer joc que té tant d'argument, però que està molt bé. És,
Marc, tu volies fer una cosa, que per cert, sí, una cosa que coincideix amb una nota de premsa que avui ha enviat Apple a la majoria de... Bueno, a nosaltres hi ha, molts altres mitjans.
Vinga. Bueno, avui és el Dia Internacional de l'Autisme i doncs volia explicar-vos doncs, que una companya meva, la Ruth Reventós, amb uns amics ha muntat una empresa i que han fet un producte que es diu Happy Geese, que vol dir la oca feliç, i hem fet un joc de l'oca dissenyat per ser utilitzat doncs, per nens ben petits i per nens amb, doncs, amb necessitats especials. Jo he vist un vídeo de l'aplicació, l'he descarregada però no l'he pogut provar encara, però està molt ben feta per aprendre això, els colors, els números, és molt progressiu i pot anar molt bé com a eina educativa.
Des de fa un parell de mesos Apple ens envia notes de premsa amb aplicacions, ho fa tant per Mac com per iOS, ho fa bé, perquè no t'envia masses i les que t'envia acostumen a estar...
S'ha de dir que no totes són bones les que envien,
No, però bé, en canvi avui n'ha fet una nota especial només dedicada a aquesta aplicació
i
única.
Jo l'he vist quan venia cap aquí.
Molt bé, senyors, doncs ens toca marxar, si no anem mal comptats de minuts. Marxem ja, la propera setmana a Mossega la Poma parlarem del Raspberry Pi, aquest ordinador programable i configurable, petit i potent.
Tinc com de marmelada, això, no?
És que, sí, de fet, el logo és aquesta fruita, és una, com es diria Raspberry?
No mora.
Raspberry
és una mora. De la Blackberry, Raspberry.
Ah, mira, per aquí.
Molta cosa ja tot.
Realment la meva cosina, per exemple, li diu la mora negra, la Blackberry.
Sí, la mora negra.
El nom és la mora negra. Gràcies a tothom per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, crítiques, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i a twitter@mossegalapoma.
I no oblideu que ja és primavera i a l'abril, pa amb tomàquet i pernil.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.